Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I quan morro escurece, eleva a Deus una prece.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts, us informa Anna Closa. Avui, 12 de novembre, acaba la cimera del clima que s'ha estat fent aquests dies a Glasgow. Molts l'han catalogat com la darrera oportunitat dels governs mundials, com la darrera oportunitat per salvar el planeta. Tenen fins avui a les 6 de la tarda. De moment, i a l'espera de saber com acaba tot plegat, una desena de països s'han compromès a reduir l'explotació i la producció de combustibles fòssils. José Luis García, responsable de Canvi Climàtic i Energia de Greenpeace, Espanya, ha valorat positivament en una entrevista al matí a Ràdio Estel el reconeixement que per fer front al canvi climàtic cal dir adéu als combustibles fòssils que s'ha arribat a la cimera del clima de Glasgow. Tot i això, García ha ressaltat el greenwashing, el blanquejament que ja s'ha viscut a la cimera, sobretot des del sector nuclear.
Es que el sector nuclear es un maestro, y eso hay que reconocérselo, en el greenwashing y en lanzar mensajes que no tienen ningún contenido, pero tratar de... ¿Por qué? Para intentar justificar, porque si tú tienes la energía más cara, lógicamente si eso se conoce, pues nadie te la va a financiar. Entonces, ¿qué hacen para seguir recabando dinero público para poderse sostener? Pues tratar de lanzar mensajes que engañen y justifiquen a quien les va a poner el dinero.
Protecció Civil ha desactivat aquest divendres de matinada el Pla de Protecció Civil de Catalunya per onatge, segons les darreres previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Tot i això, ha quedat en fase de prealerta perquè preveuen encara fortes onades als extrems nord i sud del litoral. A partir d'aquest matí fins a la nit, l'afectació es concentrarà a l'Empordà, on les onades podrien superar els 2,5 metres. Protecció Civil ha recomanat tenir molta cura a espigons, evitar anar a fer fotografies i en activitats prop de la costa. Més notícies. La CUP no es conforma amb l'anunci del govern de la voluntat d'internalitzar el 112 i demana que calen garanties perquè es garanteixin unes bones condicions laborals i prou treballadors perquè no hi hagi un col·lapse de trucades en moments punters. Anem cap al Parlament. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Els cupaires celebren que Interior s'obri a estudiar la internalització del 112, però creuen que és necessari que això sigui una realitat immediata, sobretot per pal·liar les mancances que té, ho diu el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
No només pel que fa a condicions laborals, sinó també pel que fa a determinats incompliments de servei per impossibilitat de cobrir en moments determinats puntes de trucades i, per tant, amb el conseqüent risc que això suposa per la ciutadania.
Pellicer també demana explicacions al govern sobre la nova incorporació de bombers que vol fer, en concret si els prop de 300 bombers voluntaris que es volen incorporar de cara al 2022 acabaran fent tasques que corresponen als bombers funcionaris o no, per evitar que aquesta figura supleixi les necessitats que haurien d'estar garantides i cobertes, diu, per places de treballadors contractats per part de la Generalitat.
Gràcies, Judit. I la sala Hiroshima, al Poble Sec, tancarà portes definitivament aquest divendres i posarà fi a gairebé 7 anys d'exhibició de propostes independents de totes les disciplines, principalment internacionals. La decisió estava anunciada fa un any, temps suficient perquè el seu fundador i director, l'argentí Gastón Core, s'acomiadi bé, sense deutes ni retrets a la propietat de l'immoble que el vol recuperar per uns altres usos. Aquests dos dies, Gastón Core ha decidit reposar el solo de dança de Very Last Northern White Ring. Core en destaca la seva estètica i la celebració de la vida i la dansa que desprèn.
Que cerrar con Rino, con el solo, era una apuesta adecuada porque estéticamente creo que responde muy bien a lo que fue Hiroshima estos años y porque, por otro lado, está inspirada en una historia de extinción y de celebración de la vida y de la danza.
En successos, un home mort aquest dijous al vespre en un accident a la C-16 a Cercs, al Berguedà. Per causes que encara s'estan investigant, el turisme es va sortir de la via, va xocar contra la tanca i posteriorment va xocar amb un altre turisme que circulava en sentit contrari. Com a conseqüència de l'accident, va morir el conductor del primer turisme, un home de 34 anys i veí de Santa Coloma de Farners. El conductor de l'altre turisme implicat va resultar ferit menys greu i va ser traslladat a l'Hospital Sant Bernabé de Berga. I ara els esports, en Xavi Toscano.
Matí d'entrenaments lliures al circuit de Xest, on aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de València de MotoGP. Uns lliures sota la pluja, el pilot espanyol Iker Lecuona ha estat el més ràpid. Jack Miller ha fet el segon millor temps. Pels catalans, Pol Espargaró han estat novens i Àlex Rins 11. Valentino Rossi, que a València currarà el seu últim Gran Premi, el pilot italià retira del motociclisme aquest cap de setmana, no ha marcat temps en aquesta primera sessió. En aquests moments s'estan disputant els entrenaments lliures de Moto2, la categoria que encara no té campió aquesta temporada. Encara en motor, aquest cap de setmana també hi ha Gran Premi de Fórmula 1 al Brasil. En aquest cas, els entrenaments lliures començaran a 4:45 de la tarda, hora catalana. I en futbol, la patologia cardíaca que seria diagnosticat al davanter del Barça, Kun Agüero, és greu i el mateix jugador estaria plantejant-se la seva retirada del futbol professional. La notícia l'ha avançat aquest matí Catalunya Ràdio. Ara mateix és només una opció i el dictamen definitiu se sabrà durant els propers mesos. Aquest és el segon cas de problemes cardíacs al Barça. La jugadora del femení, Graham Hansen, també n'ha patit, però en el seu cas el diagnòstic és diferent. Hansen ha tingut una arrítmia benigna, se l'ha intervingut i, com va comunicar el club, la setmana que ve ja es pot anar incorporant a les rutines de l'equip del Barça femení.
Gràcies, Xavi. Tornem més notícies a la una.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Les 12 ben informats en aquest moment del dia. Seguim avançant al matí a Ràdio Estel i ara és divendres, per tant, moment de parlar de cultura. Ho farem de la mà de la nostra culturetes i periodista Eugènia Güell, amb qui cada 15 dies, aproximadament, ja ho sabeu, parlem de cinema, de literatura, de tot el que fa una culturetes, de cites culturals, que no us podeu perdre, Eugènia. Benvinguda de nou, com estàs?
Moltes gràcies, Mercè. I tu, què tal? Molt bé, jo.
Bé, bé. Avui tinc el dia... Confessaré, eh? Mira, ara que anem de confessions.
Sí.
Estic una mica espesa, no sé per què, eh?
Sí.
Jo potser... saps per què? Perquè vaig al teatre i...
Sí? Ai, mira, avui parlarem d'això, justament.
Veus?
Potser
no?
També és el temps, eh? Perquè fa com fred i...
Que plou, que
núvol.
No vol ploure.
Raro. Com... Portes el paraigües i no l'utilitzes, no? És com tot molt inútil, sí. Però, bueno, a mi m'agrada, en realitat, aquest canvi de temps que hi ha hagut
sí.
Ara, amb aquest fred, així com hivern, està bé, està bé. A mi em convida a fer moltes coses, no sé tu.
No, no, a veure, a mi m'agrada. Jo t'haig de dir que em sento còmode, tant si fa fred com calor, però, clar, jo també, a mi crec que avui he dormit poc, llavors és com una barreja de tot, d'un còctel, però... És divendres.
Sí que et va impactar el teatre ahir, no? Que has dormit poc, Mercè.
Vaig sortir una mica...
Comoguda.
No, t'haig de dir, ara direm, l'obra que vaig anar a veure, perquè em sembla que avui...
Sí,
no?
Crec que jo també n'anava a parlar, o sigui
anaves
que...
a parlar d'ella.
Farem una taula de debat.
A la Culturetes el que ens vols proposar són que per Nadal hem de regalar cultura.
Sí, és que ara que dèiem això del temps, jo, a mi, en aquest temps, el que em ve de gust és o tancar-me al cine, o anar al teatre, o veure un concert, però estar a llocs interiors on passin coses, no? Que això és molt màgic, i els teatres sempre passa, hi ha molta gent mirant la mateixa obra, la mateixa història, és preciós.
I a part tothom connectats, no? Mirant...
Exacte, la gent...
Vivint una experiència.
Sí, tots riem alhora, i és maco això.
I mira, just avui, Eugènia, hem tingut a la Judit Martín, l'actriu Judit Martín, i clar, ella mateixa doncs ens deia això, no? Que estàvem acostumats ara durant aquesta època de pandèmia, que no podíem anar als teatres al lloc, i ara estem com aprenent de nou, no? Una mica, i aquest primer impacte, el fet d'anar al teatre, no? Que és tota una experiència.
És tota una experiència.
Ni me'n recordava. Jo crec que ahir va ser la primera vegada que hi anava, des de... Anava a dir des de la fi de la pandèmia, no, des de que van obrir ja totes les restriccions.
Clar,
no?
sí, que ja pots seure amb gent al costat.
I és impactant.
És impactant, sí, i és això, que tothom està pendent d'una mateixa història i a tots aquests valors, no?, que es venen molt de Nadal, d'estar junts, de compartir, doncs el teatre és això tot l'any, no?, bàsicament, molta gent junta compartint el mateix. I per això a mi em sembla que és una gran idea per regalar el teatre. Ara que ve Nadal i suposo que tothom va boig pensant regals, que no saben què fer i tothom...
Uau, que és les llistes, no?
Sí, i tothom pensa objectes, que a part de ser poc sostenible, jo crec que és molt millor una experiència, així en general. I llavors és això, jo crec que regalar una obra de teatre, fer coses amb la gent que t'estimes, crec que és molt maco. Llavors hi he pensat, avui portaré a la Mercè obres per regalar aquest Nadal. Què et sembla?
Em sembla perfecte, perfecte.
Sí.
A mi m'agrada regalar cultura, o sigui que prenc nota, com vulguis, Eugènia.
Mira, és que justament aquesta setmana he anat a veure dues obres de teatre. La primera, atenció al títol, Mercè, no t'espantis, ¿vale? Feíssima, enfermedad y muy triste, muerte de la reina Isabel I. M'he de concentrar jo quan el llegeixo.
Però escolta, això no has anat a veure?
Això és allà al Teatre de la Biblioteca de Catalunya.
Uau!
On hi ha la Pere Vintreu.
Sí,
és
preciós.
Un títol, és preciós aquell lloc, no se'n parla prou. És un títol llarguíssim, però és que la Calòrica, que és la companyia que fa aquesta obra de teatre, fan títols llargs.
Però és que aquesta... Mira, m'agrada molt que parlis avui d'aquesta companyia, la Calòrica, perquè és que tothom en parla. Vull dir, per tots aquells que diguin la Calòrica, qui són, Eugènia?
La Calòrica és una companyia que ara tot just fa uns 11 anys, més o menys, i de fet ho celebren amb aquesta obra de teatre, perquè va ser la seva primera obra que van fer, ara ho explicaré, i són una companyia que jo crec que haurien de tenir una sèrie, bueno, de fet últimament tothom ho diu, a Twitter tothom en parla, que aquesta gent hauria de tenir una sèrie a TV3 perquè ho fan superbé. I les seves obres de teatre són molt enginyoses, sempre tenen com aquell plot twist final que dius, hosti, ara s'han quedat amb mi. Jo els recomano moltíssim. I potser la seva primera obra de teatre que es va fer una mica més famosa és Els ocells, i després a poc ja la gent els ha anat coneixent més. I ara l'última també tenia un títol molt llarg, que és De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda. És un títol molt llarg. Doncs aquest és el mateix, un títol llarg, però les obres passen superràpid perquè tu passes molt bé.
Otros siglos nos vean asustados.
Por ende, en nombre de cuantos he citado, sepan quienes esta carta de testamento vieran, que yo, la reina doña Isabel, estando enferma de mi cuerpo...
Clar, Eugènia, són diàlegs complexos i la veritat molt intensos, no?, que ens proposa la Calòrica.
Sí. Sí, té com aquesta estructura, bueno, és aquesta obra en concret que clar, està parlant de quan va morir Isabel I fa molts anys. Llavors té aquesta estructura, la frase com superliada, però no us espanteu, perquè en el fons és part de la gràcia, això és just al principi de l'obra, on representa que anuncien que la reina Isabel es mor i per tant està com llegint el seu testament. Però tu ho has dit, algunes frases són com molt intenses i molt complicades, però l'obra juga amb això, agafa un fet històric, representa que és seriós, perquè al final estem parlant de la mort d'una reina, i ho fa com molt oficial a través del vocabulari, la manera de parlar rebuscada, la música senyorial de fons que ara estem sentint una mica, però la gràcia és que, paral·lelament a tota aquesta parafernàlia, les seves actuacions tenen un punt molt grotesc, Mercè, o sigui que sempre és un punt molt calòric, o sigui, molt de la calòrica, això, de portar-ho tot a l'extrem, de ridiculitzar les coses que teòricament són intocables, no? I en aquest cas seria la monarquia d'aquella època, la porta a un terreny, jo diria, com molt sòrdid.
Per tant, a quina època ens trasllada la calòrica amb aquesta última obra?
Sí, perquè ens situem, Isabel I va morir el 1504, o sigui, segle XVI estem parlant de la reina que hi havia quan Colom va arribar a Amèrica, va conquerir Amèrica. Llavors, era una reina de triomfs, era una sobirana supertemuda, poderosa, i va morir d'un càncer d'úter. Llavors, això la calòrica expliquen en el programa demà, que clar, era com, ostres, una reina tan imparable en tots els sentits, ha de morir per un càncer, no? I van agafar com una mica aquesta metàfora i van fer aquesta obra de teatre com per aprofitar això i ridiculitzar-la una mica, no? Llavors, l'argument és que aquesta dona no sap qui la substituirà perquè ha tingut, o sigui, hi ha fills que se li han mort, etc. I l'única que pot és la seva filla Joana, però que se suposa que està una mica boja. I al final, a través de tot això, acaben parlant de l'afany de poder, la corrupció humana, etc.
Madre! Yo estoy loca!
Bueno, ancha es Castilla!
Clar, una obra, ara ho sentíem, que sembla plena de moments delirants.
Sí, sí, el to és superirònic.
És així o no?
Sí, sí, el to és molt irònic. O sigui, imagineu-vos una filla que li diu a la seva mare, la reina, jo estic boja, no em facis governar això. I diu, bueno, no passa res.
No passa res, saps? Endavant, clar.
Sí, clar, això està dient com la monarquia al final fa el que vol i no passa res si estan bojos, saps? Vull dir, realment fa gràcia, fa gràcia. I de fet, no sé si t'hi has fixat, Mercè, però és un home que interpreta la reina. La qual cosa també és surrealista.
Totalment, però estic notant que et va agradar, sí, doncs, l'obra.
Sí, em va agradar,
sí,
em va agradar.
Veig que et va agradar.
Sí, jo la recomano molt. A més, és curteta, dura 1 hora i 10, passa superràpid, i jo soc superfan de la calòrica, és una companyia, com us deia, que enganxa molt, i aquesta en concret és molt especial perquè, com deia al principi, és la primera producció que van fer ara fa 10 anys a l'Institut del Teatre, quan no els coneixia ningú. I ara el que han fet per celebrar l'aniversari, l'han agafat, l'han remodelat, l'han millorat, evidentment, I suma i sigue, vull dir, jo espero que segueixin molt.
Doncs segur que tindran una carrera ben llarga, la calòrica, de fet ja porten aquests 10 anys, però que aquesta és la primera proposta que ens fas, de regal cultural,
sí.
Però que recordem, Feíssima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I, de la calòrica, que representa fins al 21 de novembre, ja sabeu, apunteu, al Teatre de la Biblioteca de Catalunya. Obra que Eugènia... Atenció, també se'n va de gira, no?
Sí, a l'abril, per exemple, he vist que seran a Cornellà, a l'octubre van estar al Teatre de Salt pel Festival de Temporada Alta, o sigui, jo intueixo que
hi haurà
aniran
gira
fent
per
coses.
Diversos municipis.
Exacte, no hi ha moltes dates confirmades, però si no sou de Barcelona, jo crec que la podreu veure.
I ara, atenció, perquè ha arribat el moment en què la nostra cultureta, l'Eugènia Güell, parlarà d'una de les millors obres que he vist mai.
Que és, casualment, la que vas veure ahir, no?
No, en sèrio, tenim, Ernest Villegas, Marta Pérez, dos dels protagonistes de quin musical estem parlant.
T'estimo si he begut, que també la vaig anar a veure aquesta setmana, i bueno, tu què et va semblar, Mercè, que tu també l'has...
Mira, ara estàvem parlant una mica. La veritat és que és això, són com unes, ben bé, 1 hora i 3 quarts, diria, o potser arriba a les 2 hores, però és que et passen volant, o sigui, no et dones compte. I, de fet, mira, hi vam anar ahir dijous, que va ser així que trenques una mica la setmana, i ja, doncs, tens un peu al cap de setmana. I t'haig de dir que és una obra que, clar, és el text d'Empar Moliner, i té aquest to molt Empar Moliner, són diversos esquetxos, bueno, ara de fet tu ho explicaràs, no? Però a mi, sobretot, el que em va agradar més és aquest joc de cap a l'espectador, no? Que esperes que vas a veure, doncs, una obra, un musical, riure, amor, també desamor, però no, hi ha un moment que capgira tot, no?, i que no t'ho esperes, i que és un xoc de realitat. A mi em va agradar, ets a dir que em va agradar.
Sí, perquè són... Bueno, de fet, a més, és una mica garantia d'èxit, en certa manera, perquè són...
Clar, les... està avalada, no?
Clar, són les té de teatre. de Goll de Gom, saps? Amb textos de l'Empar Moliner, vull dir, són gent que a Catalunya al final tothom sap qui són, no? I per tant, doncs...
I David Selves, no?
Que és David Selves com a director.
Com el director. Sí. I elles estan bé, tots ells, Ernest Villegas també, increïbles. Vull dir, és això, és de tenir una qualitat com a actors que és incontrolable i és que t'arriben, no?, tot el seu missatge. No, jo per mi recomano 100%.
Estàs entusiasmadíssima, o sigui, sí. No, està molt bé, l'obra s'ambienta, explica'm una mica, Mercè, si vols, en una sala de bingo, i els protagonistes de les historietes de l'obra són els jugadors. Llavors, els diversos actors i actrius van representant diverses personatges, segons la història, però la veritat és que la Mercè Martínez fa un gran paper, Mercè, no sé si estem d'acord.
Totalment.
No només com a actriu, sinó com a cantant. De fet, no sé si podem escoltar...
El posem? A veure?
Sí.
Comenzamos la partida.
Uau, és que...
Això és l'inici.
Així et situa, estàs al bingo, tu has assegut, veus aquest escenari, de fet, no? Mira-la com canta, eh?
Comproveu que guixi el rotulador. Bebeu.
Clar, és que té una veu i una força, Mercè Martínez, que et venen ganes d'aixecar-te de la cadira enmig de l'espectacle, però la veritat és que tots els actors, és el que dèiem, estan en molt bon estat de forma.
Sí, tots, a veure, estem parlant de l'Esté de Teatre, que jo des de Jet Lag, que vaig quedar amb elles, que m'encanten, però la Mercè Martínez és veritat que fa un paperàs i, com a, és a dir, és un musical, però que se sustenta molt per ella, perquè ella fa moltes vegades com aquestes primeres veus i a mi em va agradar molt. Jo m'imaginava l'obra una mica diferent, he de dir, és això que tu dius, potser no t'esperes ben bé què és el que vas a veure, i al final són diferents relats de diferents contes i diferents històries. N'hi ha de més punyents, n'hi ha de que són més estúpides, n'hi ha que et fan més gràcia, n'hi ha que menys. Crec que és una obra amb acudits molt basats en el que és ser català, no sé si m'entens, Mercè, vull dir, acudits com molt de casa, jo crec que la típica persona que ha mirat TV3 tota la vida li fa molta gràcia, no?, perquè és una obra molt d'aquí. No sé si estem d'acord.
No, estem d'acord totalment. I fins quan està el Poliorama, per cert? T'estimo si he begut.
Sí, de moment fins al 9 de gener.
Fantàstic. Doncs ens guardem també aquesta recomanació que ens fa avui la Culturetes, que ens porta més propostes, no?, per regalar, ara que mica en mica s'acosta el Nadal, més idees que podríem dir, Eugènia, ara fora de Barcelona, no? Ens hem centrat en el que s'està fent a Barcelona, però ja de cara fora a Barcelona, què ens proposes?
Sortim de Barcelona, que a vegades som molt pesats en Barcelona. Mira, a l'Atlàntida de Vic s'hi presenta El gran comediant, una comèdia d'en Joel Joan i l'Héctor Claramunt. Va sobre el Llorenç i l'Ernest, que són dos grans amics de tota la vida, i tots dos van decidir fa molt de temps que volien ser actors, però han tingut unes carreres una mica desiguals. Llavors, aquí ve el conflicte, no? Serà aquest 21 de novembre i el dia 28 d'aquest mes també a l'Atlàntida de Vic hi fan Los monólogos de la vagina, una comèdia sobre les dones i la sexualitat, els tabús socials, la repressió. No l'he vist, però pot estar molt bé ja pel tema.
Això Vic, eh? A
l'Atlàntida. Un teatre molt bonic, per cert.
Què més coses ens proposes? També a l'Atlàntida?
Sí, és que això no és teatre, Mercè, però ho volia dir, que és que fan una pel·lícula que es diu My Mexican Brexel, que a mi em va encantar. És com una pel·lícula documental, superdiferent, boníssima. L'ha fet la barcelonina Núria Jiménez i va sobre una dona acomodada que ens explica la seva vida a través de diferents gravacions casolanes del seu marit. O sigui, és com si ara agafessis els vídeos de quan tu eres petita, que és com de la platja, tal qual. És com així, com molt casolà. I els ha juntat tots i llavors són músiques i so ambient i subtítols, i en aquests subtítols ella va explicant les seves reflexions. És brutal, Mercè, o sigui, a mi em va encantar i quan la vaig veure la programació dic, això ho he de dir, perquè no és teatre,
però val la pena veure.
És una passada.
I una proposta ara per les terres de Girona.
Sí, mira, el Teatre Municipal mateix de Girona hi fan una obra xulíssima, que quan estava a Barcelona la vaig veure també al Teatre de Catalunya, que és Filomena Martorano, amb la Clara Segura com a protagonista. De fet, hi podeu anar avui la fan i demà, encara queden entrades, i és una obra italiana, entre tràgic i comèdia, en la que es qüestiona la família tradicional. A mi em va fer gràcia, va estar molt bé, i la Clara Segura sempre ho fa genial.
Home,
o sigui que...
sí, també és tot un clàssic.
Garantia, sí.
Per tant, el dia 3 de desembre, no? També... És una altra obra que també...
Una altra obra el dia 3 de desembre, que és Canto jo i la muntanya balla.
Ah, aquesta també em sona a mi, eh?
Perquè és d'un llibre...
Anava a dir.
Sí, és un llibre guardonat amb el Premi de Literatura de la Unió Europea 2020. És brutal, és el gran fenomen d'Irene Solà, una escriptora superjove que ho està petant, que és d'aquí Catalunya. S'ha traduït en molts idiomes, o sigui que aquest llibre és una passada, i l'obra també, per tant, s'ha d'anar a veure.
Déu-n'hi-do, doncs, gran, moltes gràcies. Deu haver costat molt, també, però abans d'acomiadar-te, perquè ara estic pensant adaptar-lo al teatre, aquest llibre.
Sí, és un llibre que té un vocabulari que és realment superconcret de tot el que és la muntanya. Llavors, jo quan ho vaig anar a veure patia molt.
Tu paties, perquè, no?
Sí, jo pensava, buah, és que sisplau, que no sigui lo típic, que el llibre és superxulo i l'obra no, o que no fa justícia. I realment vaig flipar. La música és de la Judith Nederman, o sigui, han fet els actors i actrius, ho fan superbé. És una passada i és una gran idea per regalar per Nadal, perquè al final també és una obra que parla molt de la vida, com totes, I per tant, és una gran proposta.
Eugènia Güell, moltíssimes gràcies per aquestes propostes. De fet, mira, el Culturetes, clar, que a tu t'encanta fer de Culturetes, a mi també m'encanta que vinguis i que ens ho expliquis aquí al matí a Ràdio Estel, perquè d'alguna manera ens dones idees, no?
Home, clar.
Has passat pel moco,
Sí.
Què més coses ens has parlat?
A veure, què més? El trap català, Mercè. Jo recomano que la gent recuperi aquest programa, perquè el trap català, a mi cada dia em flipa més. Algun dia farem una actualització. Sí.
Doncs també ens vas parlar de música actualitzada, que a mi m'agrada molt també, perquè ja vas veure que jo en sabia poquet i em vas posar al dia, I ara també, doncs, amb aquest gir, amb aquesta gira, doncs, que hem fet per aquelles bones recomanacions per regalar, doncs, aquest Nadal, que tu ja en tens alguna triada o què?
No ho tinc clar. El que sí que sé, saps? Ara pensava, aquell dia que et vaig parlar d'òpera, recordes?
Sí, és veritat, també,
L'altre. Avui torno al Liceu, perquè fan Mite i tragèdia d'Electra i Edip, també amb allò del Liceu Under 35, i a veure què tal. És un concert, vull dir. Jo estic anant al Liceu últimament amb això, i vaig allà a veure què m'espera, mai sé res, però...
Doncs ja ens ho explicaràs.
Sí,
Eugènia Güell, moltíssimes gràcies.
A tu, Mercè.
La nostra Cultureta, Samill, arribem ja gairebé fregant el punt de 12:15. Marxem a publicitat, i d'aquí res, em sembla que ja ha arribat, per aquí, pels estudis de Ràdio Estel, l'Anna Priscila Magrinyà, que ens oferirà una nova edició d'això, que tot està connectat d'aquí res, al matí a Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre,
Camins,
el nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja
i altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet no, a les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins,
els vespres a Ràdio Estel.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents en recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca. Portes una estona escoltant Ràdio Estel? Doncs portes una estona escoltant la nova ràdio. Si et pregunten, explica-ho. Tu escoltes la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Doncs sí, esteu escoltant la sintonia que ens marca que tot està connectat. I qui ens ajuda a connectar-ho tot? Doncs l'Anna Priscila Magrinyà. Anna Priscila, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé, i vosaltres?
Bon dia.
Ostres, mira, m'estic menjant un caramel de menta i amb la mascareta m'estan començant a plorar els ulls.
Ja passa, això. Diuen que passa.
Ostres!
I aquells caramels, com es diu? Puc dir marques? Sí, no? Halls, els Halls.
La Mercè no t'havia dit si podies dir marca o no,
Ja tira, ja tira. Bon dia, per cert, David
Serra.
Bon dia,
perdó, no he dit bon dia.
Llavors, te recordes l'altre dia, no?
Sí, sí, sí.
Sí, que deia que no saludàvem i tot això. Doncs això, diuen que provoca, en sèrio, que...
Aquest, com el Vips Vaporub, no digui marques.
No digui
marques. Doncs...
No, no, nois, que em fa molta il·lusió veure-us, eh? Mira,
ja... Com estàs? Estàs millor, no?
Sí, estic molt millor.
No s'ha cap plorada d'emoció, veus?
Ai, no, però estic aquí, he agafat un paperet, però ostres...
Tot està connectat, jo no sé com podem batejar aquest espai. Passen tantes coses,
sí,
no? És com una performance en directe.
És que és divendres, nois. És que si divendres ja no ens ho prenem d'aquesta manera, com ho hem de fer?
Ara.
Com ho hem de fer, companys?
I estem molt contents avui, Anna Priscila.
Sí, molt.
A on està?
Sí.
Clar, on ens vam quedar?
Ah, clar.
Portem una setmana curta... No, curta no, aquesta va ser la setmana passada. Portem una setmana llarga...
Sí.
No, ni ens en recordem.
Pensant només en Reus.
Voleu?
Volem Reus.
Reus? Reus? Escoltem l'Ariel Santa Maria.
Sí.
No sé, però escoltar aquesta música ja soc de Reus, també, eh?
Jo també, eh?
Em vaig sentir de Reus, home.
M'he fet de Reus.
També.
A veure...
Soc del Reus, mira. Quan juga el Reus?
El Reus crec, diria, ara ho estic de memòria, que va desaparèixer l'equip.
L'equip de futbol, patins, sí, no, però hi ha l'equip patins.
Home, hi ha l'equip patins. Ah.
L'equip patins, li direm a l'Anna, clar, l'Anna Closa, que està al dia d'això.
Són molt bons.
Són molt bons, el que passa, sí. Clar, hi ha altres clubs que tenen molts diners i, bueno, l'avarícia rompió el saco.
Sí, sempre els clubs petits, bueno, sempre aneu plorant.
També us diré que no seré jo la persona que parlaria de deports, perquè si em pregunteu quan juga el Reus d'hoquei patins, hauria de demanar-li a mon pare.
Que és no, digues, senyor. Aquest cap de setmana segur que l'encertes.
Aquest cap de setmana juga el sí. Reus i sempre Reus... M'estimo molt Reus, eh? I el Reus deportiu i hoquei patins i tot plegat, però...
Ah, perquè tu també, eh? Tu també ets de Reus?
No, no, però per què et penses aquesta obsessió amb Reus?
Sí, disculpa, és que jo ara...
Mercè, a veure...
Passa'm la pastilla. Passa'm una pastilla.
Aturem-ho tot, un moment.
Perquè si no... A veure, gràcies.
O ja sigui, portem aquí...
David, obre'm això, que no puc.
No sé quantes setmanes.
És veritat.
Amb el que diria la gent jove, el hype de Reus...
Aneu de disculpar, és divendres, és divendres. Jo que porto tota la setmana i anava dient, el David.
L'anunci.
Les pastilles aquestes.
Ariquenilo!
Gràcies, David.
Estem desvarijant molt avui, eh? I per desvarijar encara més, us explicaré... Perquè ens havíem quedat amb una noia, no sé si ho recordeu, que diversos pintors impressionistes havien retratat, eh? Manet l'havia retratat, Renoir l'havia retratat, Degas és... No l'Ut Degas, eh? Degas. Vale, millor no fer bromes, d'acord? Perdoneu, disculpeu. Degas l'havia retratat, sobretot ell és el que l'havia retratat més. Però no... Un dia que anem a Reus, perquè no sé si tornarem, i que estàvem escoltant de fons l'Ariel Santa Maria, des d'aquí una salutació, que l'Ariel Santa Maria és la persona que representa el juanchisme, i em veig amb l'obligació avui aquí, amics, companys, companyes, d'explicar-vos què és el juanchisme, perquè si algun dia torneu a Reus...
Només és de Reus, el juanchisme.
El juanchisme és de Reus. O sigui, si no has nascut a Reus, pots anar-hi, passar-hi moltes hores i potser acabaràs entenent què és la filosofia juanchi. Jo us ho porto per si de cas i perquè aprofito el dia. El terme juanchisme designa, segons paraules del mateix Ariel, el nostre estimat cantant de Reus, l'ofric i passat de voltes, i aquí a Reus fem servir aquesta paraula, juanchi, per designar quelcom semblant. M'agrada molt l'Ariel, que fa servir el quelcom com... Estic parlant d'una fricada, però...
Sí, però sí, aquest punt solemne, eh?
Aquest punt solemne. La paraula juanchi va sortir entre la joventut que deambulava pels bars de Reus a mitjans dels 90. El Sarri, el Campus, el Bosc, el Xarrup, el Refugi... Clar, vosaltres no els coneixeu, però aquí jo hi he passat mitja vida i mig fetge. Durant aquell temps hi havia un personatge pintoresc que venia litografies dibuixades amb bolígraf vermell i confessava a tothom que el volia escoltar, que era agent secret de la CIA. Bueno, escolta'm, hi ha el problema aquí, que si ets agent secret, no sé si ho vas dient.
Clar,
bueno,
no ho dius.
Escolta'm.
Carai, amb els arreus.
I l'home, en realitat, era un intern de l'Institut Psiquiàtric Pere Mata, perquè vosaltres sabeu que tenim el Pere Mata, que és un centre modernista que, si no l'heu visitat mai, us ho recomano molt, però a vegades doncs, hi ha gent que està al Pere Mata i poden sortir i van donant tomets, i per tant, a Reus tenim molta alegria, perquè ens anem trobant doncs, persones molt interessants pel carrer. I aquest senyor era d'origen canari, es deia Juancho, però es feia dir Juanchi pels amics. I aleshores, d'aquest Juancho, Juanchi, tal, 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 perquè es veu que havia viscut al País Basc i li feia gràcia que li diguessin Juanchi, a Reus no som friquis, a Reus som Juanchis.
Ah, perquè ell era com el rei dels
friquis. Era el referent del...
I com es deia Juanchi, clar, li
deia friquis. Ja
és un fric de caràcter esperpèntic,
veus, ja m'ha pres una cosa nova.
Borratxo, fiestero i perdedor vocacional, però que no té cap sentit del ridícul i que té certes ínfules artístiques. Al vostre poble teniu una paraula pròpia?
És que el meu poble és molt gran.
Bueno,
que és
Horta.
Barcelona, i aleshores... Horta. No sabria dir-te.
És que, clar...
No sabria dir-te. Jo ara, si tenim, sí, coses molt importants i molt grans, però...
Coses molt importants i molt grans.
Clar. Molt, molt, David.
Molt, home, tenim les bugaderes, que és sensacional.
Mira.
Les bugaderes. És com si entressis en el túnel del temps.
Doncs mira.
Ja ho sabeu.
Sí, jo tinc els aumolls. Sabeu què són els aumolls?
No.
A Tora diem els aumolls, sabeu, aquest estri que fa servir per passar la carn a la cuina, quan has de girar la carn,
sí,
que fes els aumolls.
Sí.
És que jo no en sabria dir ni el...
Són com a pinces.
Són unes pinces, sí, però són els aumolls.
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 Com algú de molla, no? Segur que deu venir.
T'ho he dit mai, això?
No. Ni Juanchis ni aumolls.
Els aumolls.
Sou raros, la gent de poble. Seguim, si us plau.
Doncs bé, després d'aprofitar aquest moment per introduir-vos en el tractat filosòfic del juanchisme...
Sí, perquè ens havíem quedat de Reus, però... per quin motiu?
Ens estàvem desviant, estàvem parlant d'aquesta noia que havia estat musa de tants pintors impressionistes. I clar, alguna cosa tindrà a veure amb Reus, aquesta noia, perquè si no direu, Anna, molt bé el que fas i que te'n vas cap aquí, cap allà. Doncs sí, aquesta noia que va inspirar Manet, Degas i qui fos... venia de Reus.
És música típica de Reus.
Sí, anava a dir.
No és música típica de Reus, ja hem parlat de l'Ariel, ja l'hem sentit.
Potser és el ball tradicional de Reus.
Ah,
no.
Això, en realitat, estem escoltant... Ja ho veieu que sona antic, eh? Això sona a tocadiscs.
Sí, de pedra d'aquells.
Com es diu? Tocadiscos, no? Perquè dic tocadiscs, saps? Amb el tema podcast.
No, perquè és correcte.
Es pot dir tocadiscos, no?
Discos
està bé, tocadiscos. Tocadiscs, podcasts. Intenteu dir podcast.
Podcast.
Ah, bé. I ara digueu en plural.
Podcast, dos. Dos podcasts.
La segunda nunca fue mejor que la primera.
Soluciona ràpid, el David.
Podcast 2. No, estem escoltant
el Prince.
Ball La Corrigane, ja ho sabíeu vosaltres, però és la música de Charles-Marie Widor, que es va estrenar l'1 de desembre de 1890 i va tenir més de 100 representacions fetes a l'Òpera de París. I per què estem escoltant això, companys? Anna, t'estàs fent un embolic avui. No! Per què? Era un dels ballets, o va ser un dels ballets que va protagonitzar aquesta senyora que va ser musa dels pintors impressionistes. I aquesta senyora es deia Roseta Mauri. No sé si us sona el nom.
Sí, home, de Reus. Roseta Mauri. No, Roseta Mauri.
O sigui...
De Cal Mauri, de Reus.
De Cal Mauri, de Reus, de tota la vida. Així és allà, tocant el...
Allà quan baixes.
Sí, quan baixes així, a la dreta, abans d'arribar allà...
A la plaça Major, no?, quan baixes al...
Trobes els Mauri.
Sí, els Mauri. Que després van fer una pastisseria aquí a Barcelona.
Com li fem? Hem boicotejat directament.
No, sí, a mi m'encanta. A mi m'encanta que hi fos una cullerada i que feu els acudits més dolents de la història, perquè així els meus no semblen tan dolents. Per tant, us ho agraeixo moltíssim.
Fins al nivell, sisplau, Anna Prisma.
Sí, per favor.
Isabel Amanda Rosa Mauri Segura. Això és... atenció, eh? Quan s'enfadava algú a casa amb ella. Isabel Amanda Rosa Mauri Segura, nascuda a Reus el 15 de setembre de 1850. A Reus... o a veure, o potser Mallorca.
A veure.
Ah, mira, resulta ara... que, clar, que la Rosita, la Roseta, no era de Reus.
A veure.
No ho tenim confirmat.
Era de família reusenca.
Ah.
Depèn d'on vagis, si l'autor o autora és de Reus, et posa, bueno,
va
Reus.
Néixer
Reus, però els papers no hi són, del bateig i de tot plegat, no hi són, de l'època. Per tant, i ja...
Per nosaltres és de Reus.
Si va néixer a Reus o no, no s'ha confirmat. El que sí que se sap és que després ella, son pare sí que era de Reus, ella va viure molt de temps a Reus, però potser de petita va néixer a Mallorca i va venir cap aquí. Però el pare era de Reus i ella, després us llegiré, si tenim temps, un tros d'una carta que va escriure, se sentia de Reus. I si no, ara ja no pot parlar. Sabeu què us vull dir? Que aquí la història l'escriuen els rics i poderosos... o nosaltres fem la nostra interpretació.
Perdona, Jordi Pujol ja ho deia, són catalans els que viuen i treballen a Catalunya.
Això és veritat.
Per tant, si ella va viure a Reus, sí, és de Reus.
És de Reus, de Cal Mauri.
Ja està, de Cal Mauri.
Ja està.
I ella, què volia ser? Doncs de gran, volia ser com son pare, de Can Mauri. Era de Can Mauri de Reus, i son pare era ballarí. Bueno, doncs escolta'm, jo no sé, la vostra família, a casa vostra, si teniu periodistes, i per això us heu dedicat al periodisme?
No.
Tampoc.
D'acord. No sé si cal entrar en les professions de casa, que us venien de casa. Jo si hagués seguit la de casa meva, hagués estat professora d'història.
Veus?
És una mica... No, ja va una mica
connectat,
sí, eh?
De cantes una miqueta, tu.
Sí.
Jo no tinc res a veure amb...
Res a veure amb el...
Res a veure. Ni amb els meus germans, tampoc. Tots dos són de ciències, sí. I el tonto va fer lletres.
La Roseta, clar, a casa tenia el pare ballarí i ella des del principi va voler ser ballarina. I no és com aquesta cosa de, saps, els fills de futbolista que els veus i dius, ui, aquest, ja hi posaran tot el que tu vulguis i tot l'esforç, però això es nota, això es
aquí
nota.
Sí.
Aquí es veu i no n'hi ha on raja. En canvi, la Roseta, des d'un bon inici...
Tenia talent, eh?
Tenia talent i, bueno, tenia la predisposició i... li sortia la cosa, vull dir que ho sabia fer. El seu pare havia estat ballarí del cos de ball del Gran Teatre del Liceu. Ah. No és allò de que li agradava ballar, que se n'anava el cap de setmana allà...
L'afició amateur, no.
I es va convertir en primer mestre del Gran Teatre del Liceu. I llavors la Roseta comença a fer els seus passos, balla per diversos llocs, a Reus, i amb 16 anys passa a treballar al Teatre Principal de Barcelona i només en un any es converteix en primera ballarina d'aquest teatre. I el desembre de 1873 es converteix en la primera ballarina del Liceu. Pim-pam, eh? Això...
Ràpid.
Escolta'm, ràpid.
Influències ràpid. No n'hi va haver aquí.
A veure, jo, o sigui, aquí t'he de dir una cosa. Entenc que fa certa ràbia, pels que no tenim aquí endoll, però que una cosa és que el fill o la filla ho tingui més fàcil perquè el pare o la mare ja sigui actor, ja sigui actriu, ja sigui ballarina, ja sigui escriptora, ja sigui tal, i llavors ho té més fàcil per entrar en el sector que sigui. Ara, si ho fa bé, tampoc és culpa seva que son pare o sa mare hagin estat això.
Qui té talent i després s'ha de mantenir. Et poden endollar, però després t'has de mantenir.
Sí. Clar, després dius, te'n trobes d'altres que
has de fer carrera, clar.
Aquest està endollat sí o sí. Un que estigui endollat i s'ho mereixés, ostres, què? Ah, perquè el meu pare és futbolista i jo no puc ser per veure el que diran. Ah. No. Bueno, en aquest cas, ella està més que provat que va triomfar pel seu talent perquè no es va quedar a Barcelona. Esperonats per la fortuna que estava fent Maria Fortuny, pintor de Reus. Perdoneu, eh? Però és que, clar...
És que els va colar.
Acabem sempre a Reus, eh?
És que si, a veure, si som... Si som
Reus.
Ciutat d'artistes, què voleu que us digui?
S'ha de dir, també és veritat.
Sí, també.
Té raó.
Maria Fortuny estava triomfant a París i la família de la Roseta diu, escolta'm, anem a la Ciutat de l'Amor a veure què ens trobem allà. I allà, David, veus, va acabar convertint-se en primera ballarina de l'Òpera de París.
Carai, tu.
Clar, jo crec que les influències del pare s'acabaven a Barcelona.
Clar,
que
fronteres,
ja, sí. I devia haver altra gent amb més influències. I, mira, si em deixeu, us explico o us llegeixo breument un article del compositor i crític musical Javier Montsalvatge, que com a motiu del centenari del naixement de Roseta, a Reus o a Mallorca, això ja ho hem deixat aparcat, escriu com era ella. Diu, era una muchacha espigada, decidida i treballadora. Nunca fue una belleza, que dius... Bueno,
tampoc, eh?
No sé si cal dir-ho.
No cal dir-ho.
És aquelles èpoques, eh? Això és 1949. Nunca fue una belleza. I tu, que eres una belleza, senyor Montsalvatge, bueno, pero su perfil correcto, su figura proporcionada y aplomada y la gracia de sus movimientos parece que contribuyeron a que sus triunfos se multiplicarían y extendieran por doquier. Además, la agilidad y la dureza elástica de su técnica ya desde un principio fue excepcional, convirtiéndola en una artista completa, dominadora absoluta de las tablas.
Carai.
Per tant, aquí la xiqueta també tenia la qüestió física, eh? Vull dir que no n'hi ha prou amb ser bona ballar... Però què passa?
Ai, clar, és que anava a dir els ballarins, clar, hi ha el gran enemic d'un ballarí...
És un altre ballarí... Ai, no. Bueno, si estàs al ballet de Moscou, és un altre ballarí. si ets... Quina pel·lícula era de la Natalie
Portman?
Natalie Portman, sí. No, anava a dir les lesions.
En una ocasió es lesiona i, clar, ha d'estar fent llit no sé quant de temps, té una lesió al turmell, amenaça la seva carrera artística i ho va provar tot i no us diré que va acabar l'escorxador.
Com? Pobre.
Però això és... A veure, ja ens estàs avisant del que serà el tot, tot està connectat?
Bé, us fotré una miqueta més de rotllo la setmana que ve de la Roseta, perquè crec que val la pena.
Ens explicaràs aquest pas de lesionar-se...
Sí, us explicaré...
A parar l'escorxador.
Què va anar a fer a l'escorxador Roseta Mauri, artista de Reus, nascuda a Mallorca.
Ja t'ho dic jo, que no, clar, si estava lesionada, no tenia feina de ballarina i va buscar-se una altra sortida a la vida.
I tu creus que va anar a treballar un escorxador?
Escorxar vedelles.
Estic pensant, a veure quina relació pot tenir... Dona'ns una altra pista.
No, crec que no, 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 o sigui, pots imaginar-te el que vols, que no l'encertarem mai.
No, mai.
Què hi ha en un escorxador? Quan tu treballes... Tu tens el davantal, sí. S'ataca el davantal a l'escorxador.
No, no ho diguis, de sang, clar.
Doncs ai, aquesta és l'altra pista.
Deixem aquí, sí. Ara, Prisma Grinyà, moltes gràcies.
A vosaltres.
Cuida't moltíssim i bon cap de setmana.
Igualment, adéu.
Com deixa l'estudi Olga Vallejo, què tal, com estàs?
Molt bé,
com
molt bé.
Com amb l'Anna Pris Magrinyà i el David Serra, que fan els, que els divendres siguin especials i que tot estigui connectat.
I que et pensis que tot pot ser possible.
Ah, i és que aquests salts que fem d'una persona a una altra és al·lucinant. David Serra, pots parlar, si vols. Que...
Sí, sí, no, estava pensant que ens hem, o sigui, que ens hem quedat a l'escorxador, fixa-t'hi,
Ah. Però hem arribat a Reus.
Sí, sí, i ara hora.
Home, això és important.
Estàs més que arribar a l'Antàrtida.
No, i clar, tres quarts de... Faça un minut de tres quarts d'una. És aquest moment que ahir, clar, vam parlar de la paella, Olga Vallejo. Jo em vaig quedar amb aquelles ganes de saber més coses sobre la paella.
És que fa
gana.
M'han
fet pinzellades.
Aquesta hora ja deu haver-hi qui ens està escoltant des de la cuina, preparant el menjar, no? I és com aquell... El rum-rum
que dèiem, no? Que hi ha top, aquí hi ha un top... De moment tenim top 2 del rum-rum.
Sí, sí.
David Serra
sí.
Està en primera posició.
Difícil que em supereu, Ja us ho dic ara, No em vull fer el xulo, però...
I Olga deia...
I vaig al darrere.
Però... Escolta, parlem de la paella, no?
Sí, perquè com comentàvem ahir, des de dimarts la paella ha estat declarada pel Diari Oficial de la Comunitat Valenciana com a bé d'interès cultural. És un pas important per continuar amb l'objectiu que tenen d'aconseguir que el plat valencià més internacional s'acabi declarant patrimoni immaterial de la humanitat per part de la UNESCO. I al final tot això és una excusa, perquè ahir vam dir coses de la paella, però vam dir, bueno, a veure...
Perquè es menja els dijous, no?
Però què té d'especial la paella valenciana?
I tu te recordes aquell dubte que també va quedar evident a la taula de redacció? Hi ha d'haver-hi pèsols o no?
Clar, o sigui, com hem de fer una paella valenciana? Doncs per això hem trucat en Carlos Corella, que és propietari de la Marcelina Restaurant de Paelles Valencianes des de 1888. Carlos, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vosaltres ja heu començat avui a preparar paelles o com ho porteu, això?
Sí, sí, des de primera hora del matí tenim que anar preparant ja tot el condiment de les paelles que porten prou hores, no?, de treball.
Clar, perquè vosaltres, al restaurant, m'imagino que divendres ja es nota que comença ja el cap de setmana, gent que potser fa jornada intensiva, hi ha més gent. Quantes paelles podeu servir entre divendres, dissabte, diumenge, més o menys?
Doncs unes 300-400 paelles en el paellero, en el que és, no ració, sinó en el calder, entre 300 i 400 paelles.
Sí. 300 i 400.
Sí, sí.
Com et quedes?
Ens hem quedat... Al David Serra se li han fet els ulls grans que li arriben al sostre.
No, estàs parlant del paellero, és a dir, que estem parlant de racions, multipliqueu per molt, això.
Multipliqueu per dos, per tres, per quatre, fins a 8-10 racions, sí, sí.
Clar, aquesta setmana heu estat de notícia, normalment ja ho sou, tots els dijous i tots els dies de la setmana, perquè no, aquesta bona paella, però per què és tan especial la paella valenciana? A veure, Carlos.
Sí, doncs, bueno, és una tradició com una altra, De fet, el terme de paella, com bé sabeu, no és un terme musulmà de l'època musulmana, no? La paella que estava feta lo que era dins d'un recipient i, per tant, tot el que entra dins d'un recipient en aquestes característiques es pot demanar, es pot dir com a paella, no? Però, bueno, el treball de l'Hortos a la paella valenciana, lo que sí que en si porta, pues és un poc el replega, no, tot lo que és l'agricultura valenciana i un poc tot lo que havia en l'horta, des granges en pollastres, conills, i així és com es va fer la paella valenciana, pues en el conill, en el pollastre i tota la verdura fresca que havia en el camp.
Ah, un detall important, eh? Acabes de dir conill, pollastre i tota la verdura.
Tota la verdura.
Aquí teníem uns dubtes ahir, dèiem, però això dur pèsols, no dur pèsols...
No.
Què ha de dur una paella valenciana? Ho estem celebrant tots.
Aplaudim,
aquí, eh?
Aplaudim, Carlos, aquesta decisió.
Què ha de dur una paella valenciana? Al mínim, bueno, arròs, ho sabem, però... Per ser paella valenciana, què ha de dur?
Correcte. La carn té que ser pollastre, conill, i en alguns puestos de la Comunitat Valenciana li posen pato. O sea que això podria entrar dins de lo que es considera l'autèntica paella valenciana. En alguns casos també se'ls posa cargols. Però lo fonamental, pato, pollastre i conill, i són les dos, l'ingredient bàsic de lo que és la carn que porta.
I, escolta, Carlos, jo també conec un cas de Mallorca que hi posen sobrassada la paella.
Correcte, sí, i en molts casos es posa salchicha i, o sea que, vamos, lo que, com vos dia abans, la paella en si és tot lo que li cap en ixe recipient, per tant, a tot se li pot demanar paella. A partir d'ahí ja podem parlar de paella mallorquina, de en Múrcia, per exemple, li posen pebrera, en fi, o sea que pot ser qualsevol cosa.
I pel que fa a les verdures, quines han d'estar sí o sí i quines és impensable que s'acabin tirant aquesta paella?
Pues mireu, la verdura normalment que s'agafa aquí, que és de la zona de l'Horta Valenciana, sol ser tabella, garrofó i xudia verda, no? O sea, batxoqueta, que li diguem, la batxoqueta. Entonces porta aixes tres verdures. Batxoqueta, que és el guisant que n'hi ha dins, o sea, en realitat és el que parlàveu, no? Del pèsol, que li diguem així, però està dins, la vaina, va la vaina. Entonces és la batxoqueta, la tabella i el garrofó, que són unes faves, unes més grans i unes altres més petites. I això són els tres ingredients bàsics que deu de portar de verdura. A partir d'ahí n'hi ha gent que li posa carxofa, n'hi ha gent que li posa pimiento, etcètera, etcètera. O sigui que caben moltes possibilitats. La paella valenciana tampoc és algo tancat, ofereix més opcions.
Val, doncs anem a aquestes opcions, perquè fa uns anys va haver molt de rebombori perquè el cuiner Jamie Oliver proposava actualitzar la paella posant-hi xoriço. Vosaltres fa més de 130 anys que feu paelles.
Correcte.
Les heu anat actualitzant des de 1888. Teniu, no sé, alguna així... Una lliure, una versió lliure del dia, o com ho feu?
Sí, bueno, versions... O sea, lo que és la paella valenciana en si, sempre és algo que es manté dins d'aixes opcions que vos comentava, que sempre tens més llibertat, per ficar-li cargols, pato, carxofa o pimento. Però sí que avui en dia n'hi ha moltíssimes varietats. Recorde... precisament ara aquest cap de setmana tenim les carreres de motos, el Gran Premi de Cheste, l'última carrera del Mundial de Motos. La persona que dugué així el Mundial de Motos era Salvador Gascó, una persona emblemàtica, el president de la Federació Valenciana de Motociclisme durant més de 30 anys, i este home té editat un llibre en els 1.000 arrossos que poden haver en València.
Mare meva.
En això vos ho dic tot. Fou una institució en València, va faltar uns anys, té aquest llibre editat, un llibre que ha sigut bestseller en 1.000 receptes d'arròs. Per això, que cap absolutament tot.
I, Carlos, des de la Marcelina, quina és la paella que més surt?
És la paella valenciana.
La paella valenciana tota la vida, eh?
Correcte, sí. I per ser una zona de platja, doncs sempre també el que pugues portar, tot el que és peix, que és el que parlem de l'arròs del senyor, no? Avui en dia se m'ha acostumbrat a menjar el marit ja pelat.
Tot pelat, no?
Tot pelat per embrutar-se les mans.
Quina poca gràcia, no?, per això, de pelar el... És que, clar, una de les gràcies per mi de la paella de marisc és pelar les gambes, els llagostins i aquestes coses, sí. I xarrupar el cap, per exemple.
Correcte.
Clar, i aquesta paella de mar i muntanya, Carlos?
Correcte, també la fem, perquè això sí que és una... Ahí ja hem adaptat les costums i la gent sí que demana molt mar i muntanya, li diguem la paella mixta, on porta carn i on porta peix.
Hem dit tot el que ve, moltes coses que poden acompanyar a l'element principal, que és l'arròs. Però quin arròs ha de ser? Ha de ser arròs bomba, rodó, integral, podria ser?
No. L'arròs, n'hi ha mils de varietats d'arròs. Les tres varietats que admet el que és la paella, siga valenciana o siga qualsevol paella que estem denominant i que ve a tardar uns 20-25 minuts en el que és la cocció de l'arròs, sempre parlem de o bé un tipus d'arròs, que és el bomba, que és el que comenteu, encara que l'arròs bomba sempre és millor per als arrossos caldosos o melosos. L'arròs bomba, encara que és l'arròs més car, sempre específic més per arrossos melosos o caldosos, per això de que no se passa. I la varietat que tenim sempre és la varietat sènia, de vostra terra, del Delta l'Ebre, o la varietat, la granza, que li diguem així també, en València. O sigui, aquí ja són les varietats, la varietat sempre ha de ser l'arròs de gran mitjà i redó. Arròs mitjà i redó. Mai arròs llarg, mai arròs vaporitzat, mai arròs integral, que són arrossos que no tenen almidó, no porta almidó dins, per això no es passen, però tampoc agarren la substància del caldo.
Una cosa. Sí. Què no posaries mai, en una paella? I no em val dir un dolços, eh? No em val dir una cullerada de nocilla.
Qualsevol cosa salada, jo la posaria en una paella.
Qualsevol.
Qualsevol cosa. Jo pense que no és incompatible en la paella l'afegir a tres tipus de coses. Evidentment, hi ha que mantenir les tradicions, però davant d'això n'hi ha moltes, com dia, moltes receptes d'arròs i totes són bones.
Ràpidament, Carlos, nosaltres ahir ho vam apuntar una mica, però per què es menja els dijous a la paella?
No, els menges diumenges.
Ah, els diumenges. I nosaltres, però nosaltres tenim com la concepció de que són els dijous. Però a València?
A València la tradició és diumenges.
Ah, els diumenges. I per quina raó es menja els diumenges?
Pues per l'assumpte familiar, no? N'hi ha molta casa de horta, molta masia en València, entonces la gent es reunia pues, el cap de setmana en la masia, en l'horta, i allà a llenya pues, es feien les paelles. I això és la costum de menjar el diumenge.
Clar, diumenge, tot s'ho menja. Ja ho tenim. No deixarem ni un gra d'arròs. Ja estem salivant.
No. Carlos Corella, propietari de la Marcelina, restaurant de paelles valencianes des del 1888. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies. En quan vulgueu, estic invitat així.
Home, doncs ràpidament,
Fins aviat.
A la mínima que puguem. Gràcies, Carlos.
En primera línia, platja. Moltes gràcies a vosaltres.
Primera adeu. Línia de platja, eh?
Gràcies. En David ja ha marxat.
Ja està, ja. Adéu.
Gràcies, adéu.
Adéu, Carlos. Tu ja has marxat cap al amb el Carlos, el David. Ha de tornar ràpid perquè al final del programa avui ens ha de presentar aquesta lupa d'amor i desamor. Avui t'hi quedes, Hola,
home, i tant.
Final del programa, que per cert també hi haurà un convidat especial, T'has buscat aquí un col·laborador, el Rafa Sanahuja també serà amb nosaltres al final del programa, però abans aquesta freqüència madurada per arribar al punt de la una. Marta Jarque, bon dia de nou.
Què tal? Bon dia. Perquè ho dèiem a primera hora del matí, avui no només és l'aniversari de la Olga Vallejo, que repeteixo, doncs, moltes felicitats alguna altra
gràcies,
vegada.
Gràcies,
encara
gràcies,
no t'ho hem dit prou avui.
Això mai s'obre.
També és l'aniversari avui de l'actor Ryan Gosling, que fa 40 anys. I avui la pregunta va relacionada amb una de les seves pel·lícules més recordades, que és El diari de Noa. La pregunta és, El diari de Noa és una pel·lícula que fa riure o plorar? Aquesta és la segona pista.
Música superanimada.
Per si la primera no us havia quedat prou clara, que recordem, no sé, José, si la podem recordar, que era aquesta. Doncs això, la segona, un acord no particularment alegre, que era la segona pista d'aquest Freqüència Madurada, especialment complicat.
Com va avui les respostes?
Totes correctes.
No esperàvem menys dels nostres oients.
També ens ho hem dit. També els divendres. De totes maneres, recordeu que encara teniu temps d'enviar-nos les vostres respostes per WhatsApp, com cada dia al 663-99-30-62, o per correu electrònic al matí@radioestel.cat. En pocs minuts, el sorteig final.
Res, i sabrem el guanyador o guanyadora, aquesta magnífica cistella Caparabo. Doncs estarem molt pendents. Marta, no marxis, com sempre, gaire lluny, perquè d'aquí res, avui també poses la lupa. Una obra de teatre. O sigui, hem tingut gran format i ara petit format, però que ens agrada moltíssim, perquè el to íntim que sempre té el Teatre Neu.
Sí, a més, és una obra que es diu Desencuentros, que significa 9 escenes diferents, i penso que són totes escenes d'amor, de parella, i En alguna o altra t'hi sents identificada. Està molt bé. Parlarem doncs ara en uns minuts amb els protagonistes.
Doncs ara hi parlarem. Moltíssimes gràcies. Estarem molt pendents. Un minut i ens situem ja al punt de la una. Moment en què aprofitem, fem una pausa, ens posem al dia amb les notícies més destacades amb la Olma Giró i el Xavi Toscano. I a la tornada, com dèiem, parlarem de Desencuentros al Teatre Neu i també la Lupa Esperadíssima per tancar el programa avui d'en David Serra, que parlarà d'aquelles pel·lícules d'amor i desamor, també amb Rafa Sanahuja. Fins ara. L'occitani som mi a sacala va mare conga sono tu gamba atawa ne hatsu o moto demo ii wa yume no naka de mo hanashita no tsui ni demo anata no nihon no chotto o Mitai wa